Saludem ara sí, com toca, la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Jordina Mo. Jordina, què tal? Com va aquest dimecres?
Bé, prou bé, enfeinats però bé.
Feinats però bé. Enfeinats és el que toca, el que és dimecres, toca, no ha arribat encara al cap de setmana. Saludem el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens. Adrià, molt bona tarda. Com va el dimecres? Tan enfeinat com la Jordina, que li surt la feina per les orelles?
Bona tarda, sí, 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 ja som dos també.
Però escolta, no ho diguis trist. I és bonic, no? Fer feina quan t'agrada, fent ràdio.
Avui he escollit jo la cançó. La cançó del final, ja veureu que xula.
Molt bé. Em vaig a fer el... vaig a mirar d'esbrinar alguna cosa. Ui.
No
l'he
mire,
vist,
no
però no sé... No, ho he vist, però no sé ni com sona.
Oi.
Jo molt malament, era... Eduard, no tens
ja
infància.
Vaig dir. Jo, sí que tinc infància, però els dibuixos animats,
vull
dir, no em movia de 3 o 4 dibuixos animats que fessin a la tele i ja està. Escolteu, però deixem ara davant dels dibuixos animats i aquestes músiques que cada dia ens fan ballar el cap i centrem-nos en aquest espai pedagògic, aquest espai educatiu que cada dia ens acompanya des de fa ja unes quantes setmanes. Avui ens endinsem cap a les grans protagonistes d'aquests dies, perquè algunes ja han dit que obriran el mes de juny i d'altres, en canvi, han dit que res de res fins al setembre. Jordina, cap on viatgem?
Doncs viatgem cap a una llar d'infants, perquè els més petits de casa també han de ser protagonistes de la nostra secció i també les seves mestres. Ho fem de la mà de Maria Vendrell, ella és mestra de la llar d'infants dels Merlets de Montblanc. Molt bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
Com heu viscut vosaltres aquests dies de confinament amb els nens des de casa, des de la llar d'infants?
Doncs, a veure, jo crec que hem estat en un temps que actualment no havia passat mai, que els infants han passat moltes més hores a casa amb els seus pares i mares, i això feia molt de temps que no es feia. Per tant, el que hem detectat és que potser els infants no han notat aquest canvi tan gran perquè han estat a casa seva, han estat amb les persones en qui més seguretat els dona, que són les seves famílies, per tant, ells han estat a la glòria. El que sí que hem detectat són les famílies quan visen més angoixa, però els infants, la majoria, vaja, per almenys el sector d'aquí Montblanc, ho han viscut de la manera més bé possible.
Ara, a partir del juny, com bé deia el nostre company Eduard, algunes llars ja deixaran que els nens tornin a les aules, a les classes, però amb unes mesures corresponents, com estar amb una distància mínima, entre d'altres. Com creieu que es portarà això amb els més petits? Serà difícil? Serà possible?
Serà impossible, parlant clar. És que no es pot. Vull dir, és que hem d'entendre que un nen de... Bueno, de 0 no, perquè de 0 a 1 els infants no podran tornar, és a partir d'un any, perquè el sistema immunitari pues, encara està més fràgil amb aquesta edat, per tant, a partir de l'any sí. Però hem d'entendre que els infants amb aquesta edat ho han de tocar tot, s'ho han de posar a la boca perquè han de descobrir el món amb tots els sentits. I nosaltres els hi privarem tots, menys el de la vista, no? És mirar el món sense poder-lo tocar, no? Llavors, és que és molt complicat i, a part, és contraproduent, perquè la seva manera d'entendre el món és tocant i relacionant-se amb els altres. És que no hi ha cap més sentit. Per tant, és que és quasi impossible fer aquest distanciament. I si fem aquest distanciament, com aprendran a relacionar-se en el futur, no? De dir, no et pots tocar, no... I llavors les relacions no són el mateix. Entendran que no es podran relacionar. Per tant, és molt, 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 molt complicat tot aquest tema.
A més, aquests dies els infants han tornat a estar gairebé 24 hores amb la família, amb els pares i les mares. Hi ha tot un procés d'adaptació a l'hora de deixar el nen de casa a la llar. És imatge típica quan comença el curs, no? Aquells inicis del col·le, del curs escolar, que a molts nens se'ls hi costa, altres que potser ja comencen a trobar a faltar. Aquesta retornada, com creieu que serà, aquesta nova adaptació? Més fàcil, més complicada?
A veure... En principi, evidentment que ha passat molt de temps en casa amb les famílies i costarà entrar una altra vegada. Però amb el valor afegit que les educadores ja les coneixeran. El primer dia de les llars, quan era el curs normal, a les educadores no es coneixien de res. Per tant, el xoc encara era més gran, no? Aquesta vegada tenim aquest hàndicap que esperem que amb les mesures de seguretat que portem, perquè, clar, també heu de pensar que portarem mascaretes i tot, no se'ns veurà massa la cara, ens coneixen una mica més que no pas hagués sigut al setembre. Però, evidentment, també els hi costarà. L'únic que agafem aquestes franges que ens ha marcat el departament, que és de 9 a 1, i són unes poques horetes per començar.
Per tots aquells que es puguin combinar el no haver de portar el nen o la nena a la llar d'infants i que es quedin a casa, quines activitats podríem fer els nens i famílies o quins consells els hi donaries per poder passar aquests dies a casa de la millor manera possible?
Mira, això ha sigut un debat de tot el confinament, perquè al final només dèiem que venga activitats i al final vam reflexionar i vam dir és que, clar, el model de societat que tenim és aquest, de produir, no? I llavors no ens permet sentir. Jo sempre recomano a les famílies que en aquest moment que hi ha hagut de pausa, no? I ara doncs, les famílies que no hagin de portar els nens a la llar, doncs que gaudeixin de les sortides, ara que ja es pot sortir, que no tinguin pressa, que estiguin allà, que observin molt i que hi ha petits detalls que potser el dia a dia no veiem perquè sempre anem corrent, hem d'anar a treballar, hem de fer moltes coses, doncs aquest temps de pausa potser ha generat més de que ens podem fixar en petits detalls i poder entendre millor, no?, tots els processos i tot el seu món, no? Per tant, jo no sóc massa partidària de fer, que ja està bé també, però no tot el rato fer, sinó que també sentir i gaudir plegats d'aquestes estones que hem tingut i que tindrem encara.
Senyora Vendrell, m'he deixat pel final la pregunta potser més relacionada amb l'actualitat, amb la informació del dia i segurament també més delicada. Alguns sindicats, concretament de fet la UGT, ja ha mostrat el seu desacord en la reobertura de llars d'infants i reclama mesures de seguretat per usuaris i treballadors. Assegura que és molt difícil garantir a les famílies que els seus fills no tinguin cap classe d'exposició al coronavirus. Què en pensen vostès que treballen sobre el terreny?
Vull dir, totalment d'acord. El que passa que, evidentment, que nosaltres no som sanitaris, jo no sóc metge, ni sóc viròloga, ni entenc aquestes coses. El que sí sé és que és el motiu més pedagògic que no pas sanitari, no? Evidentment que quan tu concentres persones en un lloc, doncs, com ens diuen, no?, que hem d'estar en distància segura, distanciament físic, quan s'excursen aquestes distàncies, evidentment que hi ha més possibilitats. Però jo el que abogo més és més per la situació pedagògica que viuran, no?, de distanciament físic amb l'adult, distanciament físic entre els infants, com es pot gestionar amb els nens i nenes que en aquesta edat necessiten tot el contrari, apropament. De fet, els sindicats s'han posat en contra. També hi ha un manifest, suposo que també ho heu vist a xarxes, que han promogut moltes mestres, s'hi han adherit també sindicats, s'hi han adherit moltes entitats, que ja porten més de 2.800 adhesions. Per tant, jo espero que recapaciti i que aquest temps que vulguem, no?, dedicar, ja que és un moment de pausa, de reflexió, doncs se concentrin totes les energies i que hi hagin tots els agents possibles, siguin del món sanitari, del món pedagògic, de tots els àmbits, i construïm una normalitat més normal de cara al setembre i no pas a córrer pressa a fer-ho ara.
Maria Vendrell, mestra de la llar d'infants als Merlets de Montblanc, gràcies avui per acceptar la trucada de Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona, i que vagi molt bé aquesta tornada en la nova realitat a partir de les properes setmanes.
Vosaltres, i que és un plaer, per almenys, posar veu als infants. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies, a reveure. Dit això, va, de seguida posarem veu als infants, als protagonistes d'aquest espai. Abans, però, hem de jugar una miqueta al trivial del carrer Major. I ahir, Jordina, marxàvem amb una pregunta que tenia a veure amb colors.
Tenia a veure amb colors i tenia a veure amb casa teva, i és que la pregunta era de quin color és l'equipació del centre d'esports d'Altafulla. A, groga i negra, B, negra i blanca, o C, groga i blava. I la resposta correcta era groga i negra.
Molt bé, groga i negra. Veig que la sabies, Jordina? Punt positiu per tots aquells que l'hagin encertat. I si no s'ha encertat, no passa res, perquè avui tenim una altra pregunta i perquè, a més, no hi ha res en joc. Vull dir, no guanyem ni dinerons, ni llaminadures, ni xocolatines, ni res. Vaja, és simplement passar una estona divertida, entretinguda i, a la vegada, aprenent. Molt bé, ja sabem quina és l'equipació del centre d'esports Altafulla, color groc i negre, i avui, Adrià, tenim una altra pregunta que té a veure amb el club dels súpers.
Doncs sí, avui preguntem com es deia el dolent més dolent dels anys 90 i 2000 al Club Súper 3. Opció A, es deia Mic. Opció B, es deia Tomàtic. O opció C, el Magazero.
Mic, Tomàtic o Magazero. Com es deia, el dolent més dolent dels anys 90 i 2000 al Club Súper 3. Jo em penso que pel nom ja podem intuir alguna coseta. En tot cas, 24 hores per sortir de dubtes. Demà resoldrem aquest misteri. Dit això, Jordina, la nostra amiga Martina cada dia han resolt dubtes, preguntes que potser aquests dies ens estem fent nosaltres i els més petits de la casa. Avui, què ens ajuda a entendre?
Doncs mira, Wills ens vol donar resposta a aquells infants que potser es pregunten o estan preocupats per si ells també es poden contagiar de coronavirus. Escoltem què ens diu.
Els infants ens podem posar malalts pel coronavirus? Doncs sí, podria passar. Encara que no anar a l'escola i quedar-nos a casa són maneres de reduir molt les possibilitats de contagiar-nos, igual que altres mesures com rentar-nos molt les mans, vigilar de no tocar-nos la cara després de tocar objectes o mantenir una distància amb altres persones, els experts i expertes ens diuen que els nens i les nenes normalment vencem el virus amb més facilitat que els adults i alguns fins i tot passem la malaltia sense adonar-nos de res.
Una alumna molt aplicada, la Martina, que cada dia ens resol preguntes que de vegades els adults són una miqueta difícils de respondre. Escolteu, dit això, i quan falten 7 minutets perquè siguin en punt les 6 de la tarda, juguem una miqueta, va. De què va la proposta que avui ens llanceu, Adrià?
Mira, és una proposta que jo crec que ens ho passarem pipa perquè es tracta de fer manualitats i a la vegada, com fèiem també ahir i ens agrada fer de costum, és qüestió de reaprofitar residus que tenim per casa, com el cas dels cartrons.
Avui, però, ho farem des del terreny de l'arquitectura, ja que proposem fer maquetes i castells de cartró utilitzant, doncs, per exemple, tetrabrics, com ens deia la Mar Veciana el dilluns, o per fer edificis o les torres.
Si ens decantem per fer, per exemple, el castell, en aquest cas, doncs, per exemple, els rotllos de cartró del paper de vàter ens servirien per fer pilars, columnes, els torreons, els canons i fins i tot també per fer els troncs dels arbres.
Ah, molt bé.
I amb cartolines i retalls de cartró també podrem fer tots els detalls de les balconades, cornisses, finestres i portes, fins i tot amb aquella capsa de pizza que tenim per llançar que ens vam menjar el dissabte a la nit, doncs amb allò també ho podem fer.
Ah, a casa teva mengeu pizza el dissabte a la nit, per tant, això vol dir...
Normalment sí.
Normalment sí. Per tant, ja sabem que si ens falten cartrons en forma de capsa de pizza els podem anar a buscar a casa de la família Moix. Exacte.
Bueno, més cosetes que us expliquem. Per exemple, en el cas de castell, si fem un castell, més detalls que podem fer. Per exemple, a l'entrada podríem fer un pont llevadís, doncs, a partir d'un cartró en forma de plataforma subjectada amb unes cadenes a banda i banda, que les podem fer, doncs, per exemple, entrellaçant petits cercles fets amb tires fines de cartró o directament amb fins cordills. Si volem posar una reixa d'aquestes típiques dels castells, doncs la podem fer, per exemple, fent una quadrícula amb aquells pals que són planets dels gelats.
Ah, molt bé. Al final, Eduard, el que hem de fer són algunes idees perquè la nostra maqueta sigui espectacular, i el que hem d'exercitar és la imaginació, l'enginy, l'esforç i la dedicació perquè tot surti el que més ens agradi, el peu del canó, com hi podria haver el castell.
Per tant, es pot fer tot amb cartrons.
Continuem
o reaprofitant.
Exacte, sí? Es pot fer de tot.
Sí? Adrià, tu què faries, per exemple, si dius, mira, abans d'anar a dormir avui faré alguna manualitat així de reaprofitament d'aquests residus. Fa dies que no vaig llançar el cartró allí al contenidor de color blau. Tu què faries?
Doncs mira, un castell, és que he vist la foto de com quedaria el castell i queda molt xulo. Jo, que era molt dels Playmobils del castell, de Playmobil i tot això, jo faria un castell.
Sí, tu un castell. I tu, Jordina, que per què et decantaries? No sé, la imaginació cap on et portaria. No s'hi val dir un castell, que Montblanc sou molt de muralles i de Sant Jordis i princeses i de llegendes. No, el castell ja el fa l'Adri.
El castell el fa l'Adri. Doncs vinga, intentaríem fer un animal, no sé quin, però intentaríem fer un animal retallant i enganxant cartró i pintant. Mira, faríem moltes coses.
Molt bé, aprofitament, per tant, també, aquí, d'aquelles ceres mig gastades que estàvem a punt de llançar ja, que no ens acabaven de servir. Les podem rascar de costat, que pintes més ràpid.
Pinta millor,
no?
I pinta millor, ja t'ho diré.
També. Escolteu, nois, no marxeu, que hem de fer una petita pausa i ens queda encara escoltar les veus dels protagonistes. I vostès, no desconnectin la seva emissora de proximitat, que després del butlletí informatiu de les 6 ens hi tornem a posar. Nosaltres hem marxat un momentet a publicitat i els hem explicat que just després del butlletí informatiu de les 6 de la tarda ens hi tornaríem a posar amb els nostres companys de Ràdio Ciutat de Tarragona i de Ràdio Montblanc, l'Adrià Requesens i la Jordina Moix. I hem dit que escoltaríem les veus dels protagonistes, i els protagonistes d'aquest espai, nois, són la canalla, els nens i nenes que amb les seves famílies cada tarda sintonitzen la seva emissora de proximitat, que ens poden enviar notes de veu i nosaltres les anem col·locant aquí al programa perquè, doncs, se'l sentin també una miqueta més seu. Avui, aquí tenim avui?
Doncs sí, perquè els fa molta il·lusió escoltar-se, per tant, els seguim animant a que ens enviïn aquestes notes. Ara escoltem, per exemple, el Sergi de l'Espluga del Francolí, que ens explica el que ha fet aquests dies.
Hola, em dic Sergi Sánchez i visc a l'Espluga de Francolí. Durant aquest confinament he estat 2 mesos sense poder sortir de casa amb la meva família. Hem jugat a jocs, mirat la televisió i fet deures que l'escola m'ha enviat. Ara que ja podem sortir una mica més, he anat a veure els avis i he anat a la granja amb el meu pare. I he anat a caminar amb la meva mare i amb la meva germana Lídia. Estic molt content que ja podem sortir una mica més.
Ha fet de tot el Sergi. Anar a la granja, sí. Caminar, i quan has estat a casa mirar la tele i més coses. Doncs vinga, va, ara escoltem també a la Júlia Sanz.
Hola, em dic Júlia Sanz i jo durant el confinament he estat fent deures i hem estat fent entrenos amb les de rítmica i he estat entretingut. També ara que podem sortir, pues continuem fent els entrenos, però va bé, va molt bé.
Va bé.
Va molt bé. Tinc la sensació de que és com si estiguin fent els deures amb nosaltres, com si fessin una redacció de l'escola i ens l'expliquessin. No sé si és un truc que segueixen aquests nens i nenes que ens envien les notes d'àudio.
Jo crec que els estem ajudant a redactar i a fer comprensió lectora amb aquests àudios que ens envien.
Doncs mira, veus, és com si féssim els deures en directe al carrer Major. Fantàstic. Els nens i nenes que vulguin ser els protagonistes ja ho saben, que es posin en contacte amb les seves emissores de proximitat i que ens facilitin aquestes notes de veu que ens poden enviar per correu electrònic, per WhatsApp o a través de les xarxes socials. Dit això, va la curiositat d'avui. Una curiositat, nois, que té a veure amb qüestions d'alçada.
Doncs sí. Tu, Edu, has fet alguna vegada paracaigudes o puenting o alguna cosa d'aquestes?
No. Sóc una mica poruc en aquest sentit.
Ui, ja ho he dit
altres vegades que prefereixo tocar de peus a terra i no fer segons quins disbarats, com aquest de llançar-te d'un avió o d'un pont, encara que sigui amb mesures de seguretat. Però vaja, a vegades poden tenir algun ensurt.
És que avui parlem justament del paracaigudes. El 22 d'octubre del 1797, el francès André Jacques Garnerin realitzava el que es considera el primer salt de la història en un paracaigudes modern. Això és un paracaigudes sense estructura similar als que s'usen en l'actualitat.
Era un paracaigudes de seda d'uns 7 metres de diàmetre que es va obrir una vegada que Garnerin va tallar la corda que unia la gòndola en la qual ell anava muntat en un globus d'hidrogen.
El descens, des d'uns 1.000 metres d'alçada, va anar en forma de coctelera perquè el paracaigudes no tenia cap buit que permetés escapar l'aire, amb el que es balancejava de costat a costat. No obstant això, Garnerin va sortir il·lès del seu salt, que va ser el primer de molts.
I abans que el de Garnerin, el primer salt en paracaigudes documentat correspon a Louis-Sébastien Lenormand, que el 26 de desembre de 1783, saltava des de la torre de l'Observatori de Montpellier usant un paracaigudes d'una mica menys de 5 metres de diàmetre amb una estructura de fusta. O sigui, déu-n'hi-do aquest paracaigudes.
Veig que sí. Avui la història, les curiositats en torn als paracaigudes. L'Adrià ha dit que no s'ha llançat mai amb una paracaigudes. Jordina, tu t'has llançat mai amb un paracaigudes?
De moment no.
De moment, això vol dir que no descartes, que t'agradaria, vaja.
No, no descarto pas. No, sí, m'encantaria, de fet.
Vaja, doncs escolta, ja ens ho explicaràs. Aquell dia també et donarem una unitat mòbil, la carregues, vull dir, com que no ocupa gaire, en aquestes unitats mòbils tan modernes que tenim ara, que són res, com un telèfon mòbil, te la poses a la motxilla i ens vas narrant una miqueta com va aquest salt en paracaigudes, et sembla?
M'assembla perfecte. Si la perdo, culpa teva, Eduard.
No, ja donaràs explicacions a qui les hagis de donar, tot sigui per fer treball de camp i explicar-ho aquí en directe al programa. Escolteu una cosa, va, que ens hem d'acomiadar, però amb la música, amb la banda sonora, amb el tema que descobrirem demà. Sona així. És molt fàcil. Jo crec que és molt fàcil.
És molt fàcil,
però clar, hem de tenir en compte que juguem amb nens i nenes que cada tarda sintonitzen la seva emissora de proximitat amb els seus papes i mames, aquest tercer trimestre
clar,
tan diferent.
Els papes i mames també juguen.
Vam dir que en aquest apartat de la secció els nens podien tenir 99 anys si feia falta.
Sí, tot i que la intenció d'aquest espai pedagògic o educatiu seria una altra. Però sí, molt bé. Demà, amb la companyia de la Paula Jansà i l'Ariane de la Calle, sortirem de dubtes i explicarem de què es tracta, per tots aquells que encara no ho sàpiguen. Jordi Nomoix, companya de Ràdio Montblanc, i Adrià Requesens, company de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que acabeu de passar un molt bon dimecres. Fins demà.
Igualment, fins demà.
Adéu.
Fem nosaltres un anunci i de seguida ens hi tornem a posar ara amb el bloc cultural.